Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 7 de desembre del 2024. La xacra de la violència masclista no té fi. Dia sí i dia també sentim als mitjans de comunicació que hi ha casos d'assassinats, de violacions, de maltractaments. Tot i que majoritàriament la reacció de la societat vers aquests casos és de repulsa, cada vegada hi ha més persones, alimentades pels discursos de l'extrema dreta, que qüestionen l'existència de la violència masclista. És lamentable que algú pugui fer afirmacions d'aquest tipus amb la que està caient. Cal que com a societat plantem cara a la violència masclista, i ho hem de fer tots, homes i dones. Hem de fer un esforç, i no és fàcil, per denunciar qualsevol situació que ens puguem trobar. Callar ens farà còmplices i això no pot ser. Hem de treballar per una societat que sigui cada cop més igualitària i això és responsabilitat de tots. Sobre la violència masclista en parlarem avui, uns dies després de la celebració del 25N, i ho farem amb les tècniques del CIAT del Consell Comarcal del Priorat. Amb elles abordarem com fer front a aquesta qüestió tan complexa i parlarem dels recursos i serveis que des del CIAT s'ofereixen als prioratins i prioratines. Abans, però, en aquest informatiu us explicarem que la Diputació de Tarragona ha aprovat el pressupost per al 2025, que contempla la partida més important de la història per al suport als municipis. Així mateix, avui també ens farem ressò dels resultats de l'enquesta de l'IDESCAT sobre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a la nostra comarca. I en l'agenda cultural parlarem de les activitats previstes per la Biblioteca Salvador Estremifà per aquest mes de desembre, de les Fires de l'Oli de Cabassers i de la Serra d'Almos, així com de la Fira d'Artesania de Capçanes, que se celebren avui. També del concert de clausura del Festival Terrer, que tanca edició avui al Teatre L'Artesana amb el concert de Rita Payés. Com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! La Diputació de Tarragona va aprovar aquest dimarts el pressupost de l'ENS per a l'any 2025. Els comptes suposen un increment de l'11% respecte a l'exercici del 2024 i pugen fins als 222,4 milions d'euros. Un major suport als municipis a través del Pla Impuls d'IPTA, actuacions a la xarxa viària i el disseny i millora dels espais i equipaments de la Diputació protagonitzen aquest pressupost. En l'acte de presentació dels comptes, la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, destacava que mai s'havien destinat tants diners al món local.
La última vegada que hi vam posar més diners per al món local estàvem al voltant de la xifra de 40 milions d'euros, milió amunt, milió a baix, i ho vam fer el 2022. Aquest exercici 2025, repeteixo, 60 milions d'euros, mai en la història la Diputació havia posat tants milions per al món local i creiem que aquesta és la nostra obligació, la nostra necessitat.
En aquest sentit, el projecte amb major incidència en el pressupost del 2025 és el Pla Impuls d'IPTA, el nou model de concertació econòmica i assistencial de la Diputació amb els ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la demarcació. El pressupost 2025 conté la xifra més alta del quadrienni per al Pla Impuls d'IPTA, 54,4 milions d'euros, que s'injectaran als municipis a partir de l'1 de gener. D'altra banda, la Diputació continuarà col·laborant amb els Consells Comarcals a través dels convenis valorats en 5,4 milions d'euros, una xifra que suposarà un augment del 3% respecte l'any passat. El pressupost de la Diputació de Tarragona compta amb un ampli consens dels grups polítics. De fet, tenen el suport dels dos grups que formen el govern de l'ENS, Esquerra i el PSC, però també de Junts i del PP. El 96,7% dels prioratins i prioratines d'entre 16 i 74 anys feien ús d'internet l'any 2023. Segons els resultats de l'enquesta territorial sobre tecnologies de la informació i la comunicació, més conegudes com a TIC, del 2023 de l'Institut d'Estadística de Catalunya, aquesta xifra se situa molt a prop de la mitjana catalana, que va ser del 96,8%. A més, durant l'any passat, un 82,3% dels enquestats a la comarca feia ús de l'ordinador, un 85,8% del correu electrònic i el 76,7% afirmava haver fet alguna vegada compres per internet. L'enquesta de l'IDESCAT també recull dades sobre els equipaments TIC que hi ha a les llars catalanes. Així, un 84,4% dels prioratins i prioratines afirma disposar d'ordinador, mentre que el 97% tenia internet el 2023. De la mateixa manera, el 99,6%, és a dir, gairebé tothom, disposava de telèfon mòbil. Per contra, però, la nostra comarca és la que presenta el percentatge més alt de Catalunya de llars que han patit alguna incidència amb el proveïdor d'internet, un 38,6%. Aquesta xifra supera en 12 punts la mitjana catalana, que és del 26,7%. El Solsonès, amb un 35,2%, i la Ribera d'Ebre, amb un 34%, són, juntament amb el Priorat, les comarques que més incidències han registrat amb el proveïdor d'internet. En el conjunt de Catalunya, totes les comarques, excepte el Tarragonès, superen la mitjana europea de persones de 16 a 74 anys que han usat internet els darrers 3 mesos, encapçalades pel Baix Llobregat i el Barcelonès, amb un 97,3%. En relació amb el 2021, la proporció de persones que han utilitzat internet en els darrers 3 mesos s'ha incrementat en 34 de les 43 comarques catalanes i destaquen l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alt Urgell. Pel que fa a les persones que han fet compres a través d'internet alguna vegada, pràcticament totes les comarques han incrementat el percentatge entre el 2021 i el 2023. El Montsià i la Terra Alta, que el 2021 tenien els percentatges més baixos, són ara les que han tingut un creixement més elevat. I l'agenda d'actes d'aquest cap de setmana llarg ve marcada per les diverses fires que se celebren a alguns municipis de la comarca. Per una banda, avui dissabte se celebren la 19a edició de la Fira de l'Oli de la Baronia de Cabassers i la 15a Festa de l'Oli Nou de la Serra d'Almos. A Capçanes hi tindrà lloc la 14a edició de la Fira d'Artesania. Com ja és tradició, la 19a edició de la Fira de l'Oli de la Baronia de Cabassers comptarà amb l'exposició i venda d'aquest producte tan emblemàtic de la cuina mediterrània. A més, al llarg de la jornada també tindran lloc show cookings, tastos guiats d'oli, visites al molí o la mostra d'altres productes agroalimentaris. A banda, també hi haurà els tradicionals concursos d'allioli i de llançament de pinyols d'oliva, un dinar popular i exposicions i visites al Museu Miquel Montagut o al retaule gòtic de l'església del municipi. Per als més petits hi haurà un parc infantil i la festa, a més, estarà amenitzada per la xaranga Chino Chano. La fira acabarà a 6:15 amb un concert de versions. Per la seva banda, a la Serra d'Almos té lloc la 15a edició de la Festa de l'Oli Nou, que s'allargarà durant tot el matí. En aquest cas, els visitants podran gaudir d'un ampli programa d'activitats per a tots els públics, des d'un esmorzar de forquilla popular fins a una mostra de productes de proximitat o visites guiades i gratuïtes, tant al Molí de la Serra com a les oliveres centenàries del poble, amb tast d'oli inclòs. A més, hi haurà música, l'espectacle de la còmica Maica Verdejo i un sorteig on es podrà guanyar un lot d'oli del Raig i vins del celler El Marroig. La Fira de l'Oli Nou de la Serra està declarada Festa d'Interès Comarcal a la Ribera d'Ebre. També Capçanes celebra avui dissabte la 14a Fira d'Artesania, on durant tot el dia s'hi podran trobar productes del municipi i de proximitat, espectacles de carrer, tallers per a tots els públics, una xerrada de cuina sostenible amb la cuinera Ada Parellada i tastos de vins dels cellers del poble. El Festival Terrer posa punt i final a l'edició d'enguany amb dos concerts destacats. El primer va tenir lloc ahir divendres a Porrera, amb l'actuació de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Per altra banda, avui al vespre, Rita Payés serà l'encarregada de cloure el Terrer 2024 amb un concert al Teatre L'Artesana de Falset. En aquesta ocasió, Payés presenta el seu tercer àlbum, De Camino al Camino, una obra que se submergeix a la recerca de la bellesa en les coses més quotidianes. La Biblioteca Salvador Estremifà de Falset ha presentat aquesta setmana les activitats previstes per al mes de desembre, que òbviament tenen com a màxim protagonista el Nadal. En aquest sentit, durant les pròximes setmanes, la biblioteca ha organitzat una jornada de contes de Nadal amb Blai Senabre, que tindrà lloc el dia 13. Així mateix, el dia 17 al matí s'ha previst una jornada de manualitats de Nadal, amb la participació del col·lectiu El Taller, la UEC Priorat i el Taller Priorat. També el divendres 20 se celebrarà un taller de Nadal a partir de 6:45 del vespre. Per aquest darrer cal inscriure's prèviament, ja que les places són limitades. Per altra banda, el dimarts dia 17 de desembre, a les 7 del vespre, tindrà lloc una xerrada sobre com abordar el tema de l'educació sexual amb els nostres fills i filles. La sessió està organitzada juntament amb l'Oficina Jove del Priorat i anirà a càrrec de Núria Sorribes. Com cada mes, el dia 12 de novembre hi haurà una nova trobada del Club de Lectura, i aquest mes ha llegit El lector del tren de les 6:27, de Jean-Paul Didier Laurent. Finalment, el dissabte dia 21 a les 12 tindrà lloc la presentació vermut del nou llibre de la figuerenca Júlia Viejobueno, que porta per títol Quedar-se al tros. Fa uns dies es va commemorar el 25 de novembre, el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Violència vers les Dones. Aquest dia té per objectiu reivindicar la necessitat que tenim com a societat d'acabar amb totes les formes de violència masclista i recordar totes aquelles persones que n'han estat víctimes. Per fer-hi front, entre molts altres, existeixen els SIATs, els Serveis d'Informació i Atenció a les Dones, que treballen per promoure la igualtat de gènere, prevenir la violència masclista i fomentar l'autonomia de les dones. Davant la xacra actual, que és la violència de gènere, avui volem parlar amb les responsables del SIAT de la nostra comarca. Elles són l'Ariadna Grande, jurista, i la Núria Luque, psicòloga del SIAT del Priorat. Bon dia a les dues.
Bon dia.
Bon dia.
És evident que la violència masclista és un fet. A què creieu que és degut que dia sí i dia també tinguem notícies d'algun cas de violència?
Bé, la violència masclista realment, o sigui, no et puc contestar, no? Què és degut com una cosa de A provoca B? O sigui, realment és una violència molt complicada i s'explica per moltíssims factors. Un d'ells et diria que és el fet de que hem viscut i hem après sota una estructura de sistema patriarcal, no? Que és el que nosaltres a vegades ensenyem a les escoles, i el fet de que ha col·locat aquest patriarcat la figura de l'home en una situació de poder, no? Sobre la dona. Llavors, des d'aquesta creença, doncs, es generen aquests mandats de gènere, no? Que ens diuen, doncs, l'home s'ha de comportar d'una certa manera, la dona s'ha de relacionar des d'una altra manera, que solen ser molt diferents entre uns i els altres. Pensa que al final estem parlant d'una violència exercida per algú que en teoria ens està dient que ens estima. O sigui que és complicada, perquè hi ha una incoherència, no? En el discurs. I per això és tan difícil que aquestes dones puguin sortir d'aquest cicle, no? Que diem de la violència. El fet això, no? que dia sí, dia també tinguem aquestes notícies, doncs també és perquè pensem que ara ja estem en el moment en què s'han de començar a fer molta feina amb els agressors. Vull dir, hem fet molta feina amb l'empoderament de les dones, però també hem de començar a parlar amb els homes, no? Com controlar aquesta ira, d'on venen aquestes conductes violentes que s'han normalitzat, que sempre, no? S'ha dit que l'agressivitat potser inclús està legitimada, no? per aquests patrons de gènere. Llavors pensem que ja són qüestions que s'han de començar a posar sobre la taula també.
Uh-huh. Probablement ara sentim que hi ha més casos, no? També perquè sempre hi ha més denúncies. Ara parlaves de l'empoderament de les dones, potser un fet que ha portat l'empoderament de les dones és que es veuen més, són més valentes i van a denunciar amb més freqüència que no pas abans, que abans ho deixàvem a casa i no passava res.
Sí, exacte. Avui en dia es denuncia molt més perquè hi ha molta més consciència social i institucional sobre aquest problema. Les dones també tenen més recursos al seu abast, com els serveis d'atenció, i saben que no estan soles. Això les anima a trencar el silenci i a buscar ajuda. Sí que és cert que abans la violència masclista sovint quedava amagada dins de les llars, i això és bàsicament perquè no es considerava un problema públic. El pes del què diran, no? la falta de suport institucional i social feia que moltes dones suportessin aquesta situació en silenci. I bueno, ara, amb la feina que estem fent de sensibilització, l'aplicació també de lleis específiques i el paper dels mitjans està fent un pas endavant, per visibilitzar totes aquestes situacions i donar eines a les víctimes per sortir-ne. Però, tot i així, i nosaltres ho veiem molt a la nostra feina, hi ha moltes dones que encara no denuncien, sobretot és per por, també per dependència econòmica o per falta de confiança en el sistema.
Parlem de que hi ha cada vegada més consciència social, però a la vegada també han aparegut diversos corrents i alguns partits polítics, en principi la majoria d'extrema dreta, no? que neguen o qüestionen, no?, aquesta violència masclista. Què els diríeu a les persones que fan aquest tipus d'afirmacions?
Clar, a mi el primer que em surt dir-te és que llegeixin, no? Que comencin a informar-se, que hi ha molta informació per allà que no està contrastada, que llegeixin llibres d'història, que vegin com ha estat col·locada la dona al llarg de tots aquests anys, que llegeixin llibres feministes, que contrastin dades, no?, el que he dit, i que parlin amb gent del seu entorn, perquè això és una cosa que està viva, que està passant al nostre voltant. Però també hem de saber que al final l'extrema dreta és un perfil de pensament conservador, no? I tot el que sigui canviar l'estatus quo, diguéssim, doncs no ho veuen bé, no? En general, l'extrema dreta sempre s'ha relacionat ja des d'aquesta violència cap a tot allò que surt del seu pensament. Llavors, i sobretot per allò que fa caure els seus privilegis. Llavors, aquesta divisió de rols de gènere que crea i que dona més poder a l'home que a la dona és una pèrdua de privilegis i ho saben. A mi m'agradaria que a vegades m'acompanyessin en el nostre dia a dia escoltant tots els relats que realment són tràgics, però encara així trobarien excuses i justificarien i dirien que no existeix. Al final, amb l'extrema dreta, per desgràcia, només ens queda recórrer al marc legal, que amb això sí que hem fet molts avenços, no?
Fa uns dies, en el marc del 25N, va sortir una enquesta entre els joves. Molts nois, però també noies, consideren que el fet que, per exemple, s'obligui la parella a tindre relacions sexuals, que se l'empenyi o l'insulti, o que no se la deixi sortir sola amb els seus amics, no són formes de violència. Què en penseu? Com pot ser que els joves, que en principi haurien d'estar més sensibilitzats, perquè és el que dèiem ara, no? Vull dir, des de a nivell institucional, als centres educatius, doncs s'incideix molt en aquest tema, com pot ser que afirmin aquestes coses? Algo no estem fent bé.
Clar, jo no he llegit aquesta enquesta, sé que hi ha com aquesta sensació, però sí que m'agradaria dir-te que a les aules el que nosaltres ens estem trobant no és això, O sigui, estem fent xerrades, estem fent tallers als instituts i sempre hi ha persones que posen en dubte el que diem, però la veritat és que la majoria són molt respectuosos, tenen clar el que està bé i el que està malament dins d'una relació. Sobretot, clar, parlo de la comarca, del que veiem aquí al Priorat, i també sabem que a part de la nostra feina de sensibilització s'està fent feina des de joventut i des de les mateixes escoles, tenen el focus molt posat en el tema d'educació sexual, no? Tant per ells com per les famílies. Llavors jo sí que em trobo aquesta feina feta. Ara, si ens trobem joves que pensen d'aquesta manera que tu dius, no? I que has nomenat, segurament un dels focus que hem de començar a revisar són les xarxes socials. Per exemple, no? L'altre dia amb els joves jo els hi preguntava, veieu actituds masclistes en el vostre dia a dia? I em deien, alguns sí, alguns no, però hi havia de tot. Ara, veieu actituds masclistes a les xarxes socials? 100% de la classe.
Un sí rotund.
Un sí rotund, tots diuen que sí. I els exemples que donen són barbaritats. O sigui, llavors, clar, aquí tenim el problema. És un problema molt, molt greu, no? Perquè abans, inclús en la nostra generació, no? Veiem la televisió, però la veiem acompanyada dels nostres pares, no? Hi ha un acompanyament en tot el que estem consumint els joves. En el moment en què tenen el mòbil, tu no saps el que estàs veient i com els impacta, no? Tots aquests discursos, i penso que hi ha una part que està aquí. I també, m'agradaria dir-ho, ens hem de fer una revisió també nosaltres com a adults, o sigui, som els seus i adultes. som els seus referents, com estem actuant nosaltres en les nostres relacions de parelles, com actuem amb els amics, amb les amigues, tot això també hem de mirar-nos a nosaltres, no? I no dir, oh, són els joves, no? Hem de fer, està molt bé fer sensibilització, però nosaltres també hem d'actuar amb uns valors... Pues...
Hem de ser una mica coherents, no?
Coherents,
una mica amb el discurs que expliquem.
Exacte.
Hi ha també la sensació entre molts nois, cada vegada més, diria jo, que el feminisme va contra ells, que se senten com atacats pel feminisme, no? Vosaltres com ho veieu, això?
Això ho veiem cada dia. Aviam, sí que és cert que l'adolescència en general és una època molt reactiva i és aquesta la funció que té, no? Estar doncs, reactius amb tot el món adult. Jo crec que cal parlar amb ells, fer debats i cal escoltar-los, perquè molts cops et sorprenen. Aquest discurs de per culpa de quatre bojos, a mi se m'ha d'acusada, no? O el, i jo quina culpa tinc del que han fet els homes, no? En el passat, és una cosa que ho sentim a les aules. I entenc aquesta sensació perquè molts d'ells penseu que ja han nascut en un món amb molta més igualtat i alguns no saben ni d'on venim. Pensa que he entrat a aules que no coneixen ni el cas de la manada, perquè eren molt petits encara, o que no sabien ni que la dona no podia votar. Clar, llavors, hem d'anar amb compte, hem d'entendre en quin context es troben ells i que ells també entenguin d'on venim nosaltres, no? Perquè si els culpabilitzem abans de que facin qualsevol cosa, doncs és normal que se sentin atacats. I en aquesta línia, simplement dir que nosaltres sí que estem fent com una mica no autocrítica, però de canvis per intentar que no només parlar de què és el feminisme, per què hem arribat aquí, sinó ja començar a tractar temes que siguin del seu interès, però amb perspectiva feminista.
Ja sé que ara no trobarem la solució ara a la pròxima pregunta que ve, però bueno, què creieu que podem fer des d'un punt de vista més institucional, si voleu dir-ho, des del punt de vista més governamental, però també les persones en el nostre dia a dia, què podem fer per fer que aquest problema de la violència masclista doncs cada dia sigui una mica més petit?
Aquesta és una pregunta molt complicada. A veure, per acabar amb la violència masclista, primer que tot hi ha d'haver un compromís ferm i coordinat de tota la societat. Primer de tot, pensem que cal una inversió molt més gran en prevenció, especialment a través de l'educació, perquè al final bueno, hem d'ensenyar des de ben petits el respecte, la igualtat i el valor del consentiment, molt important. També pensem que és imprescindible reforçar els recursos per a les víctimes, no? Moltes més places, els recursos d'acollida, més atenció psicològica, assessorament jurídic i suport econòmic també, per poder garantir que aquestes víctimes poden sortir d'aquesta situació de violència amb garanties. I també, i això és molt important, hem de garantir que el sistema judicial actuï en perspectiva de gènere i que les víctimes es sentin escoltades i protegides, perquè personalment penso que aquí ja falta molta, molta, molta feina a fer. Anem pel camí, anem bé, però segur que ho podem fer millor.
Sí, no? Sovint surt, no, les notícies, no? Que hi ha un judici per algun tema d'abús, això, i al final la víctima encara és més víctima en el moment que entra al jutjat.
Exactament.
Val, això que m'has explicat fins ara, Ariadna, és una mica el que poden fer a nivell més institucional, no? A nivell més dels governs i de les autoritats, però en el nostre dia a dia, per exemple, jo o tu o una persona de peu del carrer, què podem fer per fer front a la violència de gènere o masclista?
Sí, a veure, jo crec que com a persones individuals tenim un paper clau per contribuir a erradicar la violència masclista. En el nostre dia a dia, què podem fer? Penso que podem actuar de diverses maneres, no? Per exemple, un punt molt important és no ser còmplices. És a dir, quan presenciem actituds o comentaris masclistes, hem de ser valents i confrontar-los, no? Sempre amb respecte, però siguem amb fermesa. El silenci perpetua la violència i això és molt important tenir-ho en compte. Escoltar i donar suport, si algú ens ve i ens explica que està vivint una situació de violència masclista, és crucial escoltar sense jutjar, creure el que t'està dient aquesta persona i acompanyar-la en el procés de buscar ajuda. També educar en la igualtat, no? Tant a casa com al nostre entorn hem de promoure valors d'igualtat, respecte i corresponsabilitat. També hem de revisar les pròpies actituds, com ha dit la Núria, no? I és molt important reflexionar sobre els nostres propis comportaments, el llenguatge que utilitzem i actituds, per tal d'assegurar-nos que no reproduïm patrons masclistes, fins i tot de manera inconscient. Jo crec que tots ho hem fet, totes i tots ho hem fet alguna vegada. I és molt important també participar en activitats comunitàries, no? Com xerrades, tallers o activitats, per exemple, les que s'han fet arreu del Priorat pel 25N, perquè això també ajuda a generar un canvi de mentalitat col·lectiu.
En aquest sentit, per exemple, no? És quan se fan les lectures del manifest del 25N, no? Vull dir, normalment els homes és més difícil que hi vagin, no?
Sí, ens ho hem trobat. Sí. Però sí que és cert que, bueno, costa molt més que vinguin en lectures de manifestos, no? Però potser sí que quan es sobren les activitats es fan, doncs, un altre tipus, potser més artístiques, que no vol dir que no tinguin aquesta consciència darrere, però t'atreveixen des d'una altra, no de manera tan racional, més emocional, sí que ens trobem més homes.
No, i tant de bo cada vegada en siguem més.
És el que necessitem.
Sí.
Val, des de la perspectiva de la nostra comarca, sovint tenim la percepció, no, que el tema de violència masclista, doncs, ens cau una mica més lluny, no? Vull dir, no estem habituats a que hi hagi casos de violència masclista, almenys mediàtics, per dir-ho d'alguna manera, aquí. Però és un tema que aquí també passa.
Sí. I tant, què passa? De fet, en el CIAT ho rebem dia a dia, no? Rebem aquestes demandes. Sí que hem de puntualitzar que no totes les dones, no, que venen al CIAT venen per casos de violència, també poden venir per altres malestars. O sigui, per sort, com és una comarca petita, tenim temps i podem dedicar-li temps. Però, i tant, tenim diferents casos de violència, alguns més greus, i altres, violència psicològica, que no perquè no sigui física, no deixa de ser greu, al contrari, no? I això és una cosa que també volia remarcar, no? A vegades tenim pensat que la violència masclista és un cop, una bufetada, un assassinat, no? I això és només la punta de l'iceberg, o sigui, al final les amenaces, els desprecis, el control sobre la dona, tot això també, no? És violència masclista i és amb el tipus de violència que més treballem. Però sí, a vegades ho veiem una cosa llunyana, que pot passar en altres entorns, perquè ens costa entendre que convivim amb aquest fet, però passa.
I tenim dades sobre el nombre d'atencions que heu fet al CIAT?
Sí, des de fa aproximadament un any nosaltres hem atès més de 60 dones. Cal remarcar que per temàtiques completament diferents, com diu la Núria, nosaltres no rebem només a casos de violència masclista, sinó que també oferim suport a dones que volen millorar la seva situació personal o laboral o que necessiten informació dels seus drets. Aquestes xifres sí que ens mostren que hi ha molta feina a fer, però també que cada cop més dones confien en nosaltres com a servei de referència. Ara bé, necessitem que el servei es conegui molt més, perquè estem segures que podem rebre moltes més dones a les quals podem ajudar.
Ara ja mig ho explicàveu, no? A banda de prevenir la violència de gènere i promoure la igualtat, al CIAT feu diverses coses, té diverses funcions. Expliqueu-nos una mica aquestes funcions i tot el que feu al vostre dia a dia.
Sí, el CIAT és el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, com hem dit, és un servei gratuït, estem al Consell Comarcal del Priorat i oferim assessorament jurídic, suport psicològic i informació sobre recursos laborals i socials, per exemple. També fem molta intervenció comunitària, treballem en la prevenció de violències masclistes, organitzant tallers, xerrades i també promovent la igualtat a través de campanyes de sensibilització. El nostre objectiu principal és acompanyar les dones i donar-les eines perquè se sentin empoderades i amb capacitat de decidir. però també som molt presents a l'escola, tal com hem dit abans, amb el CIAT jove, que li diem. El CIAT jove és per atendre estudiants que requereixin serveis psicològics o jurídics, i també estem presents fent xerrades de sensibilització. I actualment a l'equip del CIAT som dos psicòlogues, una jurista i una administrativa. Hem anat ampliant una miqueta l'equip.
Sí, ara parlàveu d'això, no?, que esteu molt enfocades doncs, a les escoles, a la gent jove, sí, així. També us voldria preguntar per aquesta iniciativa dels Punts Lila, que ens trobem sovint a les festes majors, no?, per dir-ho d'alguna manera. Això funciona, vull dir...
Pel que fa als punts Lira, sí que és una cosa que nosaltres no la portem.
No la coordineu directament des del CIAT.
No, hi ha empreses especialitzades que es dediquen a això, amb uns professionals no especialitzats. El que sí que fem és assessorar de com poder demanar un punt Lila o quines empreses es dediquen no a això. La veritat és que, pel que nosaltres sabem, no s'està posant gaire en marxa, no? Vull dir, hem vist poques poblacions que facin ús del punt Lila, i en canvi hem vist altres projectes a ciutat, com a Tarragona, no?, en què funciona molt bé, no? El fet de que hi hagi aquesta presència, doncs, a part de que si passés alguna cosa hi ha tot un protocol i com he dit, hi ha uns professionals experts, no?, en resoldre aquesta situació, doncs també serveix com a prevenció de dir, ep, aquí hi ha persones que estan al tanto, o sigui que els nois, no?, que a algun noi se li acudeixi fer alguna cosa, en aquell moment jo crec que es tira dos passes enrere.
Ja fa que s'ho pensin dos vegades.
I tant.
Val, fa unes setmanes lo ple del Consell Comarcal va aprovar el tercer pla d'acció i desenvolupament de polítiques d'igualtat de gènere i diversitat LGBTI+, del Priorat. Expliqueu-nos una mica en què consisteix aquest pla i quines accions preveu.
Bueno, és un pla doncs, que es fa amb l'objectiu de detectar quines necessitats tenen les dones i quines necessitats té el col·lectiu LGBTI de la comarca, i en aquest aspecte s'ha fet de manera participativa, no? S'ha fet una diagnosi primer, amb una enquesta que han anat contestant la població, i a partir d'aquí es va fer una anàlisi de on havíem d'actuar. Han sortit tot un conjunt de 27 accions, i al llarg de 4 anys, perquè els plans sempre solen ser de 4 anys, no?, fins al 2028, doncs les tècniques del Consell Comarcal del Priorat es dedicaran a fer accions que, per exemple, van sobretot, no?, a lluitant contra les violències de gènere i LGBTI-fòbia, amb la creació d'aquests protocols d'acció, que semblen així que, no?, que la paraula protocol, però és que són molt importants, no?, per poder garantir les proteccions, no?, d'aquestes víctimes que han patit violència. També fomentar la participació i els drets de les dones i el col·lectiu LGBTI en tota la comunitat, i el que més o menys hem anat dient, però que és imprescindible, doncs la realització de campanyes, de prevenció, i també hem fet molta incisió en el tema de la conciliació laboral, no?, de que ara la dona ha entrat ha entrat, ja està superinstal·lada, no ha entrat d'ara, està superinstal·lada, no?, en el tema laboral, però encara té aquestes càrregues de cures i tal.
I sovint sempre ha sigut així, no? Sempre hi ha sigut al món laboral la dona, lo que o no es veia
o no estava remunerat
o alguna cosa d'aquesta.
Exacte, no? Sí, però sobretot això, no? Estem intentant fer campanyes sobre els usos del temps i el teixit comunitari, perquè la participació de l'home també en tot el plànol més de les cures doncs estigui equilibrada, no?, amb el de la dona.
En aquest sentit, per exemple, ara hi ha una sèrie de jornades destinades, uns tallers destinats als homes, no?, amb tot això relacionat a les cures, que es faran durant aquest mes de desembre. I també l'altra qüestió que s'ha organitzat per aquest mes també és el tema dels casals de Nadal, per facilitar una mica aquesta conciliació laboral familiar.
Sí, exacte. Els casals de Nadal estan en el marc del programa Temps per Cures del Departament d'Igualtat i Feminismes. Ho organitzem des del Consell Comarcal del Priorat amb l'ajuda dels ajuntaments de la comarca. I sí, la finalitat principal és bueno, la cura i la corresponsabilitat, sí, sí.
No ho hem comentat massa, però també hem de dir que el Consell Comarcal no només hi ha el CIAT, sinó que també tenim el SAI, que va destinat a les persones LGBTI+.
Sí, exacte. El SAI és el Servei d'Atenció Integral a les Persones LGBTI+. És un servei específic per garantir els drets del col·lectiu i combatre qualsevol tipus de discriminació que puguin patir. A través del SAI ofereixen assessorament legal i també psicològic, com el CIAT, i bueno, també treballen per la sensibilització de la societat. És molt important també donar a conèixer aquest servei perquè
costa més
d'arribar, es coneix poc, cada cop, òbviament, fem molta feina des del Consell Comarcal perquè arribi a tota la població, però és molt important que qualsevol persona que es trobi en una situació de discriminació sàpigui que té aquest servei disponible.
I efectes pràctics, si alguna persona de la nostra comarca es troba en una situació d'aquestes, com ho ha de fer? Quin tipus d'informació? Com pot arribar a tant al CIAT com al SAI?
Sí, bueno, en els dos casos, si es tracta d'una situació d'emergència o de perill imminent, el primer que hem de fer és trucar al 112, al telèfon d'emergències, a dirigir-se a Mossos o un centre mèdic. També, en el cas de violència masclista, tenim el telèfon 900-900-120, que és una línia d'atenció contra la violència masclista de la Generalitat i està activa 24 hores al dia, 365 dies l'any. I en cas de situacions menys urgents o si la persona necessita informació i assessorament, doncs es pot posar en contacte amb nosaltres, al CIAT o al SAI. En aquest cas, al CIAT i al SAI també ens trobareu al telèfon 977-83-01-19.
Que és el telèfon del Consell Comarcal.
Exactament.
Val.
Vale, i llavors també és molt important que sàpiga la població que nosaltres també ens desplacem a qualsevol poble del Priorat en cas que la persona no tingui mitjans per poder arribar. Això és molt important perquè moltes persones no ho saben i és una limitació, no?, que tenen i pensen que no poden accedir a aquest servei. I no, nosaltres ens desplacem on sigui i quan sigui.
I, evidentment, tota la informació que us puguin donar o facilitar, evidentment, és confidencial i això, no?
Totalment.
Sí, no, la confidencialitat és un principi bàsic de la nostra feina, perquè sense aquest compromís seria molt, molt difícil que les persones que necessiten ajuda puguin arribar. Llavors, aquí traslladar tota tranquil·litat perquè el que entri al CIAT, òbviament, no sortirà mai.
Perdria tot el sentit del món al servei, no?
Exacte.
Bé, doncs, moltes gràcies, Ariadna, Núria, per haver acceptat la invitació de Ràdio Falset per abordar una qüestió tan complicada com és la violència masclista i també per donar-nos a conèixer aquesta gran feina que esteu fent des del CIAT per fer-hi front. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Manel.
Tot seguit, els esports. Els esports. El Falset Esportiu va perdre per 4-1 el partit de la passada jornada que l'enfrontava al Mas Pellicer de Reus. L'equip de la capital del Priorat no va ser rival per a un Mas Pellicer que al minut 32 ja guanyava per 3-0. Així doncs, el Falset no aconsegueix sortir de la zona baixa de la classificació i continuarà una setmana més penúltim amb 7 punts. El Porrera, per la seva banda, va sortir golejat del camp dels Santes Creus per 8-0. Els porrerans van ser clarament superats per l'equip de l'Alt Camp, que és líder indiscutible amb 6 victòries i 2 empats. Així, el Porrera cau fins la desena posició a la classificació amb 7 punts. En futbol sala, el Priorat Nord es va imposar per 8-5 a casa davant del futsal Pax Tarragona. Pels de Cornudella van marcar per partida doble Poig i Xerxa, Oriol Espasa i Pau Bartolomé. Boris Montlleó i Albert Figuereu es van apuntar també a la festa golejadora. Amb aquesta victòria, el Priorat Nord aconsegueix ser el líder en solitari, ja que són l'únic equip que ha guanyat tots els partits. els del nord de la comarca sumen 24 punts de 24 possibles. A segona catalana, el Marroig va aconseguir la victòria per 3-6 després d'imposar-se al Cué, el Riudoms. Els prioratins van començar amb mal peu, ja que el Riudoms va posar-se 3-0 al marcador. Malgrat això, en el darrer quart d'hora del partit, els marroixans van ser capaços de remuntar gràcies als 5 gols de Bilal Afarfak i el que va fer Daniel Cavaller. Per altra banda, el derbi que havien de disputar el Capçanes i els Guiamets es va suspendre per un excés d'humitat a la pista, que va suposar que els jugadors de tots dos equips rellisquessin constantment. Davant aquesta situació, l'àrbitre va suspendre el maig quan els capçanencs guanyaven per 3-1. Així doncs, el Marroig se situa quart a la classificació amb 15 punts, mentre que els Guiamets i el Capçanes segueixen desè i onzè, respectivament, tots dos amb 3 punts. En futbol sala femení, el Capçanes va golejar el Catllà per 4-0. Olga Pelleja i Marta Perpinyà, amb dues dianes cadascuna, van ser les autores dels gols de les prioratines. D'aquesta manera, les noies sumen 3 punts que les deixen desenes a la classificació amb 4. Finalment, el Priorat Nord va caure per 1-6 a casa davant del Vandellòs. Les prioratines no van ser rival per a les del Baix Camp i només Xènia Sant Romà va aconseguir fer el gol de l'honor al minut 24. Per tant, amb aquest resultat, les noies seguiran una setmana més, sisenes amb 7 punts. La competició esportiva s'atura aquesta setmana degut al pont de la Puríssima i es reprendrà al cap de setmana del 14 i 15 de desembre. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que hem tingut una mica de tot, però de pluges pràcticament gens. Una situació, també han aparegut boires, i aquest cap de setmana es presenta en una situació un tant canviant. De moment, encara avui dissabte tindrem unes temperatures molt agradables, però per demà diumenge s'espera l'arribada d'un sistema frontal que ve de latituds molt altes i això ens portarà a una baixada considerable de la temperatura i un augment de la força del vent. En definitiva, la setmana vinent entrarem en uns dies d'hivern, no s'esperen precipitacions, més que vent del nord i temperatures bastant baixes. Els propers dies de la setmana vinent continuarà aquesta situació d'entrada de vents del nord amb ambient invernal, però sense precipitacions. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tot el dia com avui, de l'any 1605, un fort temporal de vent afectava Perpinyà de tal manera que va destruir el convent de Sant Francesc de Paula, provocant alguns morts, i també el port de Barcelona es van enfonsar 5 vaixells.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.